Escoltes a mig matí.
Poc més de dues setmanes perquè comenci la 13a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Una edició que es presenta diferent, ja amb força novetats, i doncs la principal podríem dir que serà aquest format híbrid. Avui en parlem del FICAT, coneixem doncs més detalls amb el seu director, Antonio Barrero. Benvingut, bon dia.
Bon dia, Sònia, què tal?
Doncs ara sí que aquests motors ja estan escalfant-se, no?
Ja estan ben calents, sí.
Antonio, dèiem que aquest format híbrid és una de les principals novetats, també el canvi de seu, podem dir-ho. La sala de cinema no serà el casino, sinó el pavelló poliesportiu. Explica'ns una mica aquestes novetats.
Bé, el del format híbrid, penso que ja ho vam comentar, però ho tornem a repetir. Bàsicament és que, degut al tema de l'epidèmia, que afortunadament sembla que comencem a veure la llum, doncs quan vam començar a plantejar aquesta edició vam veure que no era factible fer tota la projecció de totes les produccions a l'ús com havien fet altres edicions. Llavors això, vam decidir fer només una sessió al dia, amb el canvi d'ubicació d'espai, que ara després en parlo, i això, fent una sessió només dels llargmetratges de la selecció oficial, la resta ens quedava una mica per aquesta part online, que és l'aposta que hem fet nova, diferent, i que amb tota probabilitat això ha vingut per quedar-se. No sé amb quina intensitat i de quina manera, però que segurament això és una opció molt vàlida, perquè ens fa arribar un espectre enorme de públic que fins ara no teníem. Llavors, aquesta plataforma és TV3 a la carta, que és això, és la plataforma que ha creat expressament la tele autonòmica, i aquí passarem això, els curtmetratges, els documentals, els videoclips i les produccions dels centres educatius. 56 produccions que es podran veure de forma ininterrompuda, lliurement, cadascú quan ho vulgui veure, des del dissabte, dia 5, concretament des de les 12 de migdia, perquè ja ho podem anunciar, fins al diumenge 13 al vespre, a última hora, estarà en obert aquest canal on tothom podrà accedir i triar quines produccions, quins paquets, quines pel·lis, quins documentals, què és el que vol veure a la carta, i d'alguna forma hi ha una sinopsi amb una caràtula al davant de cada producció, on això, cada espectador o espectadora podrà triar allò que vol veure. I paral·lelament això, aquí a Roda de Barà, presencialment tindrem aquestes projeccions a l'ús presencials, on cada equip presentarà les seves pel·lícules, i a més, al final també, donat que tot això s'està obrint, podrem donar peu en aquests col·loquis finals també, que són enriquidors i on la gent pot preguntar i ampliar més coneixements sobre la proposta que s'ha vist a la pantalla. Tot això afegit que, a part de les projeccions que tenim en tots els dies a les 8 del vespre, el dia de la inauguració, a més, fem un homenatge, concretament a la Montserrat Carulla, que és un homenatge que el fem amb molt carinyo. L'endemà, diumenge, dia 6, davant de la projecció, tenim el Premi Honorífic al muntador Ernest Blasi. El dijous, dia 11, tenim la nit temàtica Guillem Agulló, on a més de la pel·lícula tenim un curtmetratge i la presència de la Núria Cadenes, del músic Feliu Ventura, i a més la presència dels pares del Guillem Agulló i alguna altra presència que encara estem acabant de tancar. I el divendres, dia 12, tenim la projecció de la pel·lícula corresponent, i al davant fem també un reconeixement al publicista Jaume Païsa. I el diumenge acabem, diumenge ja no hi ha cap projecció, però sí que tenim la cloenda, amb una cloenda especial amb els Cap de Vila, que és un llinatge de vedets que, bueno, que ens faran passar una estona molt divertida. Menonet, m'has preguntat una cosa i t'ho estic explicant tot.
Ja ho has explicat tot. Molt bé, perfecte.
Sí, pel que fa l'altre tema que em preguntava, és el canvi de seu, bàsicament és degut a això, al tema de la
de l'espai.
De l'espai fa que, bueno, que hàgim hagut de buscar aquesta alternativa, que és el pavelló, que evidentment no està concebut com a sala de cinema, però que amb tots els arranjaments que farem, amb l'il·luminació, amb unes cortines que es penjaran precisament per amortiguar i per fer aquest so més equilibrat i que potser arribi en les millors condicions, doncs estem fent un esforç enorme, també, a més, amb una ambientació, una escenografia específica que hem creat als laterals del pavelló per fer-lo més recollit, més acollidor, i que no es vegi aquella alçada també de poli, que és, evidentment, és un espai concebut, evidentment, per ser un espai d'esports. Per tant, en tot això és pel que, bueno, el canvi està justificat i hem intentat fer-ho amb les millors condicions, però ens ha implicat també, per altra banda, molta més feina de la que haguéssim tingut en condicions normals.
No obstant això, Antonio, també doncs, hi haurà catifa vermella, que també doncs, és un dels trets diferencials, no, del FICCAT.
Sí, la catifa vermella es manté tot allò que podem mantenir, i que ja et dic, afortunadament, el tema de l'epidèmia sembla que s'està resolent, que de mica en mica, perquè no hem de perdre encara de vista que el virus és aquí, però això estem avançant molt, i per tant això podrem tenir la catifa vermella amb els actors, actrius de cada producció, i amb aquesta desfilada que hi haurà, a més amb uns vehicles oficials que enguany són una novetat, que arribaran a les escales de l'Ajuntament i que farem el passeig fins al fotocol, farem tot el procés i tota l'arribada, a més amb un espai d'entrevistes on podran explicar tot allò que vulguin preguntar als periodistes, als equips, i on tindrem això, una presència enorme, sobretot d'actors i actrius, directors i productors i gent del món i de la indústria audiovisual, sobretot el dia de la inauguració, que és aquest homenatge a la Montserrat Caulla, que van fer una crida i que estem tenint una resposta enorme, i per tant serà un dels actes importants i decisius d'aquesta edició.
En quant a entrades, Antonio, per venir al FICCAT, què cal?
No cal res, no hi ha entrades, no hi ha reserves, no hi ha cap tipus de demanda, així com altres anys hem creat una plataforma a través del web que es podien reservar, doncs donat que el poliesportiu, quan vam fer la previsió, ja teníem una capacitat del 50%, ara que està en un 70%, hem encara ampliat molt més les possibilitats d'encabir persones, i per tant, i salvant les instàncies perquè les continuem mantenint, el poliesportiu ens dona un ventall enorme d'espai i de localitats, i entre la platea, perquè ubicarem cadires a la platea, entenem-nos, a la pista, i a més l'espai de les grades tindrem una capacitat enorme, per tant no cal fer cap previsió. L'únic que sí que aconsellem és que la gent vingui en temps suficient abans de l'inici. Si comença a les 8, jo penso que 6, quarts de 7 ja s'hauria de començar a desfilar cap allà, cap a la plaça de l'Ajuntament, perquè hem de fer el protocol de passar per la taula on s'han de deixar les dades amb el telèfon per si hi hagués algun contagi, fer el seguiment. Hem d'explicar la normativa, la mascareta, ens hem de posar el gel, donarem la informació que convingui pel que fa horaris, el que es necessiti, i després això, uns voluntaris acompanyant a cada persona o a cada grup de persones de la bombolla, els seients que tenim ja destinats, de forma que anirem omplint el poliesportiu una mica seguint un protocol que ja tenim previst perquè hi hagi el menys contacte possible i el menys moviment possible dins de l'espai. Per tant, això, no cal fer cap mena de reserva ni previsió. L'únic això, per assegurar-se un millor lloc, com més aviat s'arribi i més aviat es podrà entrar i menys cua s'haurà de fer, perquè, evidentment, conforme ens acostem més a l'hora de l'inici, pensem que, tot i la crida que estem fent, la gent esperarà l'últim moment per entrar.
Com és habitual, al FICCAT, un cop hagi començat la projecció, les portes es tancaran?
Molt bé, fas molt bé de recordar-ho, perquè això, de tot el que hem previst, això no hi havíem pensat, però evidentment ja jo ho donava per fet, les portes es tancaran i no es podrà accedir a l'espai un cop es doni per començat. L'hora prevista són les 8, intentarem que aquest horari es respecti, per respecte a tots, perquè hem estat sempre també un puntal de referència pel que fa a la puntualitat. Per tant, a les 8 inicialment començaran els actes i un cop començat no es podrà entrar a la sala sota cap concepte, i més ara, totes aquestes prevencions que hem de fer i que ningú es pot veure bellugar per l'espai de l'interior del poli sense l'acompanyament del voluntariat.
L'entrada serà per un lloc, la sortida per un altre, també seguint aquestes mesures, Antonio?
Important també de dir-ho això. L'entrada, donat que la farem d'una forma esglaonada i, a més, respectant distàncies i acompanyarem a la gent, diríem, hem de valorar això. Si acompanyem, hi haurà voluntaris, hi haurà una cadena de voluntaris. En qualsevol cas, hi haurà un temps suficient espaiat perquè la gent pugui seure. Però per sortir, sí que hem previst que la sortida es faci per l'extrem contrari a l'entrada, és a dir, pel carreró que està tocant a l'escola al Cucurull. Llavors s'utilitzaran, a més, les dues portes de sortida que hi ha al fons. La gent que estarà asseguda a les grades, per files, sortirà per la porta que queda més a prop de les grades. I la gent que estarà a la platea, a la pista, sortirà per la porta que hi ha a l'extrem contrari, a la que toca, diríem, la que queda a l'esquerra, per entendre'ns. I per tant, això, tot i que evidentment també es farà pausadament, tranquil·lament, però evidentment tothom sortirà més o menys a l'hora, doncs això, a més allí hi ha un voluntari que a més explicarà que les votacions en públic s'han de fer des d'allí amb el mòbil, escanejant el codi QR que estarà en un lloc ubicat visible, perquè les votacions en públic del públic evidentment no es faran en papereta com altres anys ni en urna, sinó que tothom amb el seu mòbil, fent la foto o l'escàner del codi, podrà votar-la. Al sortir també hi haurà els agents de la policia que ajudaran també, sobretot la gent que vingui de fora, a orientar-se, perquè l'haver entrat per un lloc i sortir per un altre, i al ser de nit, orientaran i diran doncs, el cotxe on està el pàrquing de la plaça del Mercat, on està el pàrquing de l'Ajuntament, etc. De forma que això, intentarem acompanyar tothom de principi a final i amb totes les mesures que hem previst. És a dir, ho estem treballant moltíssim perquè finalment resulti una festa del cinema i que hi hagi les millors condicions i que podem gaudir d'una programació de cinema espectacular perquè tenim 8 produccions que són totes elles de primera i que on la gent gaudirà de pel·lícules realment actuals i amb potencial i que la gent gaudirà de bon cinema. I per tant, això, encomanem i reclamem que la gent es passi pel poli perquè podrem veure cinema amb tota seguretat.
Quines pel·lícules podrem veure, Antonio? Ens pots comentar alguna?
Sí, l'estrena, no? Les puc comentar totes.
No, les comenta'ns.
L'estrena és la de Tocats pel Foc, és l'única estrena que tenim, perquè malauradament el festival haver-se ajornat. Les produccions han seguit el seu curs comercial d'estrena als cinemes, d'estrena a les plataformes, i per tant l'única que hem pogut preservar és la de Tocats pel Foc, i de fet ho hem pogut fer perquè és una TV Movie de TV3, i TV3 no l'ha estrenat, reservant-la per nosaltres. Tocats pel Foc és una adaptació de la novel·la de Manuel de Pedrolo i és una adaptació fidedigna a la novel·la i és una història colpidora de passions i de poders en la que, bueno, el Santi Lapera, que és el director, fa una aposta fa un pol realment amb la pel·lícula important. És molt recomanable, a més hi ha uns 5 actors de primera línia i que a més estaran gairebé tots per presentar la pel·lícula. El segon dia és Cordes, és una pel·lícula de gènere, és una pel·lícula de terror, però terror, diríem, psicològic, no és terror de sang i fetge, però és un terror que et manté assegut a la cadira, perquè estem parlant, en aquest cas, d'una noia tetraplègica que va en un espai concret en el que porta un gos que és el seu ajut i el seu suport amb tot i per tot, i allà succeeix un fet inesperat, imprevisible, i a partir d'aquí es desencadena una història angoixant i que et fa estar atent i patint fins al final, que afortunadament s'acaba resolent.
Spoiler.
Sí, perquè explicant això de l'atenció, dius, ostres, tu, i això què?
Clar, és que no pateixin més del compte, no?
Sí, que no pateixin.
Qui vingui a veure-la, que estigui tranquil.
És una pel·lícula que va passar per Sitges, va tenir molta acceptació del públic i que, bueno, la recuperem aquí perquè és un thriller realment interessantíssim que ha fet... ha voltat per molts festivals i països i que l'han comprat els drets als Estats Units, al Japó i no sé quin altre país de l'Àsia, no sé quin altre país, han comprat els drets perquè almenys és una òpera prima d'un tarragoní, José Luis Montesinos, i que ha fet una aposta important. El tercer dia, que és el dilluns, tenim L'Ofrena, de l'Aventura Durall, una història també de passions, sexe i mort, en el que l'Àlex Brendemühl, l'Anna Larcón i la Verònica Echegui fan un trio amb totes les de la llei, i que la pel·lícula realment és una pel·lícula d'autor complexa, dura també, perquè parla de relacions i parla d'això de relacions vinculades també a la vida i la mort. I aquí sí que no puc explicar res més. Molt interessant, també. Pel·lícula d'autor interessant de l'Entura Durall, que l'hem tingut aquí al festival amb altres produccions. Uh-huh. El dimarts tenim Terra de Telers, una producció del Joan Francesc Aransonet, que vam estrenar d'ell Pàtria, i és una aposta molt més d'època, en la que es fa una evolució històrica de tot un conjunt de persones que passen per una ubicació d'un... Ara em sortirà la paraula. D'on es treballa el tema del teixit, amb una colònia,
una colònia,
i fa, és tota una història, a més això, des de la infància de la protagonista fins a la bellesa i la mort. I, per tant, vas veient tota l'evolució del procés. És una història amb el que, a més, de veure l'evolució familiar, veus també l'evolució dels aconteixements històrics que estan passant a Catalunya amb tot el rerefons polític, social i de necessitat i de supervivència. Interessant la proposta, perquè això és un retrat de la Catalunya nostra molt, molt, molt ben documentat i molt ben explicat. Aquell dia també tindrem gairebé tot l'equip tècnic artístic per presentar la pel·lícula. Mm-hmm. Dimecres tenim La dona il·legal, que era la pel·lícula que l'any passat amb la que apostàvem per la inauguració, finalment, bueno, l'haver-se estrenat ja i estar en aquests moments fins i tot amb alguna plataforma de les importants. És una aposta, sobretot, en la que es parla de reivindicació, de memòria i de reivindicació social. És el tema de les persones deportades que fan cap als CIRS i on, bueno, en reben un tracte, evidentment, molt poc humanitari, on, a més, hi ha un xantatge, hi ha un abús i una història de distorsió i extorsió sexual, pel que fa a les dones, sobretot, i, bueno, veus la corrupció de la policia i de la gent que treballa per la justícia, i, bueno, és una història real, autèntica, en la que és ficció, evidentment, però que està molt vinculada amb els fets que estan passant encara actualment i, per tant, d'actualitat rabiosa a La dona il·legal. Uh-huh. Amb un elenc important també d'actors i actrius, que la majoria també els tenim aquesta nit per presentar-la. Dijous és la nit de Guillem Agulló, on, a més de passar la pel·lícula del Carlos Márquez Marcet, la mort de Guillem, la complementem amb el curt sobre el mateix tema, Ni oblit ni perdó. Una i l'altra van rebre el millor premi als Premis Gaudí, i una pel·lícula i l'altra l'hem englobat en aquest context i en aquesta nit, que diem nit temàtica Guillem Agulló, on aquí sí que reivindiquem una mica la necessitat de reivindicar això, aquesta mort injusta que es va produir concretament en una població del País Valencià a càrrec d'uns nois fatxes d'ultradreta i aprofitant, bueno, tota la impunitat possible i, a més, amb un judici que es va fer d'una forma totalment atípica i on, bueno, els condemnats van entrar a la presó només un dels responsables i amb molt poc temps d'estada en aquesta presó, vull dir que la culpa s'ha pagat molt poc. Llavors els pares del Guillem Agulló reivindiquen encara ara aquesta consigna Ni oblit ni perdó, i la pel·lícula ha vingut a situar una mica tot aquest tema, perquè això va passar als anys 80, i, bueno, reivindiquen aquesta memòria del fill assassinat d'una forma impune, i és, la pel·lícula realment és, bueno, reflecteix el tema, el curtmetratge també està en la mateixa línia, i això, ve tot complementat per l'actuació del Feliu Ventura, que farà un parell o tres de peces, alguna d'elles també vinculada al Guillem Agulló, i la Núria Cadenes, la periodista, serà la que presentarà l'acte i farà una mica la que portarà el fil conductor i la presentació dels equips. És una pel·lícula més feta amb aportació també i col·laboració de Apunt, la televisió valenciana, i tindrem també representants de la televisió valenciana i de la televisió de Catalunya. Divendres és la nit de la pel·lícula Coses a fer abans de morir, que no és una estrena, però pràcticament, perquè és una pel·lícula que no s'ha estrenat a les sales, que passa directament a Filmin, i per tant ens fa molta il·lusió aquesta, perquè venen tot l'equip tècnic artístic, i a més actors de primera línia, venen tots al País Valencià amb una proposta interessantíssima també. En aquest cas seria una barreja de reivindicació del tema de la mort, del que és important i el que no és important, i la rellevància que li donem a la vida, i a més en forma de tragicomèdia, però més aviat comèdia que tràgica, perquè la pel·lícula és molt fresca, molt viva, i que està plantejant el tema de la mort, però des d'una perspectiva molt, molt positiva i, per tant, molt recomanable. I l'última, i el divendres, pel·lícula que no entra en la selecció oficial, és La vampira de Barcelona, que l'han volgut recuperar perquè és la pel·lícula que ha tingut més èxit en aquesta...
Dissabte, no?
Dissabte. És la pel·lícula que ha tingut més èxit a nivell de pel·lícula catalana, feta en català, i en la que també tindrem una part important de l'elenc i els productors i el director, el Lluís Danés. Pel·lícula que explica la història de la vampira del Raval, interpretada d'una forma increïble per Nora Navas, però no és tant la història en si d'ella, sinó tot el que l'envoltava i tot el que va envoltar el cas d'aquesta pretesa vampira, que aquí és, bueno, es desmunta una mica tota la història que es va explicar sobre ella i que, a més, es fa un paral·lelisme amb el que passa actualment amb el nostre país i la reivindicació també de llibertat i tal, i per tant hi ha una vinculació molt directa amb els fets de corrupció que succeïen en aquell moment i els que succeeixen encara ara.
Déu-n'hi-do, totes les pel·lis que podem veure, fica't, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Recordem també TV3 a la carta.
A més, sí.
Amb bons documentals, curtmetratges, aquests treballs dels centres educatius. També, no?, tasca important, la que fan aquests centres educatius, no, Antoni?
Una tasca important, sempre ho dic, que és dels valors que tenim al nostre festival, i aquest sí és dels pocs valors que reivindiquem en primícia, perquè pocs altres festivals ho fan. I és això, donar veu, donar espai a les produccions que fan els centres educatius, tant de primària com de secundària, i que són produccions fresques, interessantíssimes, en la que a més reflecteixen les problemàtiques que viuen en l'espai de l'aula. I hi ha de tot, evidentment, però els temes de bullying, de disfuncionalitat, de punts de vista de presències de l'homosexualitat, de diferents formes també d'estimar, tot això està present amb els seus plantejaments i ho reflecteixen d'una forma reivindicativa i, a més, fresca i des del seu punt de vista, que no és el de l'adult, no? I, per tant, hi ha unes propostes interessants i això, que fins ara donàvem aquest espai, aquesta catifa, aquesta presentació a l'escenari i aquesta, bueno, aquesta opció també als premis i amb la novetat enguany de que hem creat un jurat específic perquè això tingui encara més sentit que el premi el valori i el doni un equip format per alumnes també de secundària. Per tant, sí, important també la tasca que fan i la visibilitat que nosaltres els hi donem des del festival.
Doncs, Antoni, ho deixem aquí. Esperem parlar amb tu abans del FICAT ja per acabar de convidar tothom a que assisteixi. L'entrada, hem dit que és lliure, però evidentment és gratuïta, com sempre, seguint doncs, la filosofia del festival des que va néixer, no, Antonio?
Així, sí, sí. Amb aquesta idea seguim i intentarem que duri això i que sigui possible en el futur.
Doncs gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Gràcies també a vosaltres. Bon dia.